Bon dia. Valdoreix vol posar remei d'una vegada per totes els problemes de mobilitat i aparcament que generen al voltant de l'estació dels ferrocarrils. En declaracions a Cugat Media, el president de l'MD, Juanjo Cortés, ha exposat que l'efecte crida de l'estació per les bones condicions d'aparcament comporta una situació de col·lapse a la zona i dificultats importants per aparcar els veïns de la vila. Per aquest motiu, Cortés s'ha reunit amb l'MB per cercar solucions a una problemàtica que esdevé una prioritat.
Nosaltres estem prestant un servei que va més enllà de l'àmbit de Valldoreix i, per tant, haurem de fer còmplices i ens hauran d'ajudar altres administracions a les inversions que requereixin tot aquest àmbit d'aparcament. Per tant, ho estem estudiant. Però per nosaltres el prioritari és garantir places d'aparcament per la gent de Valldoreix.
D'altra banda, l'MD també segueix amatent les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona i Sant Cugat sobre l'assumpció de competència del bus a la ciutat, ja que Valldoreix també financia un 10% i el traspàs del servei definitiu als metropolitans també comportaria un estalvi per a la vila, en aquest cas, de 600.000 euros. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha suspès de militància el secretari d'organització local Josep Arques, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat Cugat Media. La suspensió és a tots els efectes a l'espera del dictamen definitiu per concretar l'expulsió d'organització com a resposta a la denúncia pública d'una regidora de la CUP en què va advertir que estava sent assetjada pel militant. I és que la decisió de la Joventut no és definitiva perquè Arques pot presentar al·legacions. Té un mes per fer-ho després del partit resultat definitivament si queda expulsat perquè considera una falta molt greu. I la plaça d'Octavià se sotmet a un tractament químic per evitar caigudes. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. La intervenció començarà aquest dilluns i s'allargarà fins al dimecres. El Pi del Xandri ha tingut un nou capítol aquest dijous a Casal Torreblanca amb l'estrena del documental de Cugat Media que repassa la història del Pi i la publicació del llibre Pi del Xandri, 250 anys d'un símbol, editada per l'Ajuntament. Aquestes dues reivindiquen l'arbre com a símbol de la ciutat. Un dels moments més crítics de la història del Pi va ser la matinada del 2 de febrer del 97, quan uns desconeguts mai localitzats van intentar tallar-lo sense aconseguir-ho del tot. El documental de Cugat Media centra precisament en aquests fets, ja que tal com explica la directora Cristina Mur ha destacat que havia de ser així, ja que és un punt d'inflexió que analitza la defensa de Torrenegra i que alhora, en aquell moment, es va entendre que el Pi era el símbol de la ciutat. Acabem aquest butlletí. Gràcies per l'atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I 3 minuts del matí, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades d'avui divendres. I en aquest espai que els divendres precisament dediquem als serveis a les persones, ens estrenem amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, o l'ADF. Amb la participació d'aquesta entitat aprofundirem en la tasca que fan les persones voluntàries per la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. I per això saludem l'Iñaki Ferreira, que és el president d'ADF Sant Cugat. Iñaki, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Anem al principi de tot. Anem a l'origen, a la història, al naixement d'aquesta ADF Sant Cugat que es remunta als anys 90, no?
88-87 és quan es van, diguéssim, els estatuts de l'entitat com a tal van ser a l'inici de tot, a través del programa Foc Verd de la Generalitat de Catalunya, és on van començar a néixer les agrupacions de defensa forestal, i aquí a Sant Cugat en concret estem parlant més o menys d'aquesta data.
I quin és el motiu, quin era el context, en quin moment es produeix aquest naixement?
Sí, el programa Foc Verd de la Generalitat donava doncs, la possibilitat que la societat civil organitzada fes front al tema dels incendis forestals, i una d'aquestes maneres era vehicular-ho d'alguna forma. Va néixer aquesta, per mi, importantíssima funció que fem les ADFs, i arrel d'aquí doncs, ha anat fent la seva evolució fins al dia d'avui, que encara seguim en marxa.
Amb quanta gent, amb quants voluntaris va néixer aquesta entitat?
Comencem amb molt poquets. És a dir, el just realment com per poder constituir una entitat com a tal, no? Perquè l'ADF té diferents parts que és el que realment la complementen. No només és la part de voluntariat, sinó que també hi ha una altra part. I a partir d'aquí, en el moment en què es va constituir, d'aquell moment estàvem parlant entre 8 i 11 persones, i a partir d'aquí ja va començar a evolucionar.
Mm-hmm. Ha crescut molt en aquests gairebé 30 anys que té d'història?
I tant. Ha fet, ha tingut unes magnífica rebuda per part de la gent. A més, que la gent pogués anar coneixent realment què és el que fan les ADFs, doncs crea aquesta angoixa al ciutadà per preguntar-se què fem, no? I amb què pot ajudar ell, també l'ADF. Això crea de que et vinguin a veure, et preguntin, vulguin provar, i arrel d'aquí, doncs, t'hi vas enganxant.
Mm-hmm. Ara mateix, quanta gent forma part?
Uns 25, aproximadament. 25 voluntaris operatius.
Ah, suficients per les necessitats que té un municipi com Sant Cugat?
Sí, la veritat que depèn. Hi ha altres companys d'altres municipis que en tenen molts més, però depenent del model que vulguis tindre de voluntari, més operatiu, més tècnic, més d'assessorament, més de recolzament, doncs tens aquest perfil del voluntariat. Nosaltres, en concret, amb aquest paquet que tenim de gent, sí. Sempre també és benvinguda, eh? Tots els nous companys que vulguin participar amb nosaltres sempre són benvinguts.
I escolta'm una cosa, la gent que teniu ara és gent que ja té experiència d'anys o es va renovant, aneu tenint incorporacions noves?
N'hi ha una part de companys doncs, que ja s'ho han fet ja endèmic. És a dir, s'han quedat amb nosaltres enganxats. I hi ha una altra petita part també de companys que hi van entrant, alguns que es volen dedicar professionalment o a bomber, o a mosso, o a agent rural, o a policia local, que volen orientar la seva vida per aquesta part professional, però que després acaben quedant fent el voluntariat també. És a dir, que també hi ha aquesta part bonica que et dona a entendre que algú li ha quedat a dintre, no? Que ja no només ha sigut que han sortit a fer feina professional d'això, sinó que s'hi queden.
Després continuarem parlant del voluntariat i dels voluntaris. Explica'ns ara com és el dia a dia d'un ADF.
Bé, el dia a dia, en concret nosaltres, hi ha altres companys d'altres zones doncs, que tenen diferents activitats, però totes les ADFs més o menys van per la mateixa línia, aproximadament. Una part important dintre del que és la campanya d'incendis, del 15 de març al 15 d'octubre, a la qual ens dediquem plenament a la vigilància d'incendis forestals, vigilància i, sobretot, en cas que hi hagi algú, donar-li la primera resposta. I fora de la campanya forestal fem tot el que són les tasques de prevenció d'incendis. Tot pot ser des de desbrossatges preventius, control de que les pistes estiguin obertes al pas de vehicles, que no hi hagin arbres caiguts, perquè puguin entrar mitjans d'emergència, ambulàncies, policials, bombers, a una zona en concret com és Collserola, que és la part important que ens toca a nosaltres. I el dia a dia és allò, anar picant pedra. Cada dia tens alguna cosa a l'ADF. Però sí que és veritat que ho tenim molt estructurat i que no sé que hi hagi una emergència en aquell moment que ens faci sortir corrents, el dia a dia el anem, sobretot, organitzant l'operativa del que farem el cap de setmana, que és quan més feina fem.
Escolta'm una cosa, els últims anys, amb tot el tema de la sequera, heu tingut més feina?
És curiós, i és una molt bona pregunta, perquè això és el que pensem tots, que també estan pitjorant les condicions meteorològiques i tenim una vegetació molt més estressada, amb molt més dèficit hídric, amb una sequera acumulada estructural important, que des de gent rurals i gent de bombers doncs, han anat explicant, perquè ells fan un càlcul de cada dia, gent rurals, de com tenim la vegetació, i la teva percepció al municipi és, bueno, nosaltres també tindrem més feina, no? Sí, hi han hagut aquests picos de més feina, però sí que és veritat que a nivell d'incendis importants no n'hem tingut. Aleshores, bé, no li donem aquesta importància que realment té el que estem realment molt, molt, molt secs. Ara, actualment, estem en una situació bona, ha anat plovent i ha tingut una certa recuperació. Però el bosc segueix estant sec i necessita encara aigua perquè venim d'una sequera important, no, molt important.
Jo crec que els dos últims, tres últims anys, parlant precisament d'aquesta sequera, ens hem salvat d'una bona, no?
I tant.
Perquè els pronòstics, o almenys la informació que vosaltres teníeu i l'alerta que provocava, és que els estius podien ser un infern, pràcticament.
Totalment.
I no ha estat així.
No ha estat així. A les reunions periòdiques que tenim els divendres, amb diguéssim, amb la regió d'emergències metropolitana nord, a la qual doncs, ens passen informació des del grup de recolzament d'actuacions forestals, del GRAF, la previsió que tenim setmanal, és a dir, fent la reunió del divendres, tenim tota la setmana següent una certa informació de com aniran les coses o la previsió que n'hi ha, això pintava amb bastos. Aquesta és la realitat, tal com has comentat. Aquests 2-3 anys, més la sequera estructural, més el que anàvem veient dia a dia, a tots els indicatius que teníem de que avui podríem tindre un incendi important. Gràcies a Déu no ha estat així, i també és molt, molt, molt important destacar de que les conductes que poden ser les que provoquen aquests incendis, conductes que sempre repetim, barbacoes, l'utilització d'eines en dies de risc molt alt potencial, desbrossadores, etc., això la ciutadania ho està respectant, i veiem una disminució important d'aquests conats d'incendi, però n'hi ha.
De totes maneres, es manté aquesta alerta, perquè ara, últimament, sí que hi ha hagut pluges, sí que s'ha regat una mica la muntanya, però igualment estem en una situació d'alerta o de prealerta, o ho hauríem d'estar?
Sí, de fet, els mapes de risc i el mapa del Pla Alfa, que és amb el que, o de perill d'incendi, el mapa del Pla Alfa, que és el que cada dia tenim informació de com està, ara mateix està en un nivell zero a tot el territori, la qual cosa vol dir també que aquestes pluges han ajudat a posar un freno en això, i és interessant tindre aquesta perspectiva, però que si no plou, tornarem a tindre la possibilitat de que dintre del propi hivern, si no tenim precipitacions, si no tenim bones recuperacions d'humitat nocturnes, que és el que marca això, doncs que tornem a tindre una altra vegada el perill torni a pujar, i va tot en relació de la pluja. És així.
Estem parlant amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, la qual cosa vol dir que vosaltres sou una part dels que interveniu quan hi ha un incendi. Però diríem que una altra part que hi participa són el cos de bombers. Sabem que últimament hi ha hagut debat, discrepàncies a l'hora d'actuar sobre els incendis, i no sé ara mateix quina és la situació que hi ha sobre la taula. És a dir, heu acabat de tancar algun acord? Les discrepàncies es mantenen com fins ara?
Bé, ara mateix ens consta, perquè des del Secretariat de Federacions d'ADEFA, que és qui està mantenint conversacions amb la conselleria i amb les direccions, s'està treballant, i conjuntament, amb que es posi doncs, a treballar fermament el tema aquest del PAGI, que és això que estaves nombrant, no? Que és el Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció, que a nosaltres ens sembla correcte, doncs, adient que tenim una normativa i una sèrie d'instruccions per poder realitzar tasques d'extinció d'incendis amb una certa seguretat, Bombers amb aquest PAGI doncs, aplica o ens dona unes instruccions que des de les ADFs creiem que no són les més adients per nosaltres, i aquí és on ara mateix està la cosa sobre de la taula, treballant en fer un acostament sobre això i, bueno, ser conscients de que tots som conscients de com està el tema d'incendis, de si s'ha generació, el risc potencial que hi ha en treballar amb aquests incendis, però que jo crec que més tard que d'hora ens posarem d'acord segur amb un tema que ens importa a tots molt.
I que us hauria el cos de bombers hauria d'acceptar doncs, la vostra participació com ha estat fins ara.
Sí, de fet, segueixen així, perquè nosaltres seguim treballant de manera ordinària amb ells, amb un seguit d'actuacions que es puguin realitzar. És a dir, no hi ha cap mena de problema, hi ha bona afinitat en aquest aspecte. Però sí que creiem que des de la direcció de bombers a dalt, doncs, potser ens ho tindrien que haver preguntat d'una altra manera o haver-ho fet d'una altra manera o parlar-ho tranquil·lament. Imposar-ho com fins ara ho han intentat imposar, per la nostra part no creiem que sigui el més adient.
Tu personalment portes molts anys a l'ADF a Sant Cugat. Sí. Explica'ns què és el que et va motivar a formar part del cos.
Doncs principalment va ser un amic que tenim en comú, que ell ja era ADF en aquell moment i em va parlar del voluntariat d'ADF. Jo ja coneixia altres voluntariats al municipi, com teníem també els companys de Protecció Civil, i em va cridar l'atenció perquè sempre he tingut un lligam certament especial amb el tema de la muntanya i una mica les emergències, però bueno, per desconeixement era jove, era l'any 98, doncs em va la curiositat, no? I des d'ençà, doncs aquesta llavor se't queda dintre i bé, doncs 26 anys portem aquí com a voluntari de l'ADF. passant-m'ho igual de bé, amb unes responsabilitats diferents, perquè vaig entrar de voluntari, ara assumeixo conjuntament amb un altre company doncs, portar una mica i conduir des de l'operativa del cos. Ho veus des d'un altre punt de vista, però has crescut amb el que era l'ADF dels inicis, el que vam tindre a meitat, aquest canvi, i ara cap a on ens estem anant, no? Que, bé, segueix sent el fin del cap, el mateix.
I com es fa un voluntari de l'ADF? M'imagino que no és aixeco la mà, vaig allà i dic, escolta, que jo m'ofereixo.
Correcte.
Vull dir que hi ha d'haver una mínima formació, no?
Sí. Sí, sí. Normalment tots els aspirants o que volen interessar-se per fer voluntariat amb nosaltres es posen en contacte a través del nostre correu corporatiu, que el tenim publicat a les xarxes socials, per la forma més fàcil de contactar-hi. Creem una entrevista amb tots els aspirants i els expliquem doncs, que hi ha un període de pràctica, que hi ha una formació bàsica, i un cop ja també t'has adaptat i has vist si realment t'agrada l'ADF, t'agrada fer les tasques de prevenció i de primera intervenció i vigilància que nosaltres duem a terme, i altres que se'ns demana des de l'Ajuntament. Si t'acaba agradant, doncs passes a un següent nivell de formació que ja, si tot va bé, vas a l'ICPC, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a realitzar la següent formació, que és la que ja t'habilita per poder treballar i donar suport i primera intervenció i treballar en els incendis, el carnet groc, que nosaltres diem que és per nosaltres la part important, que aquest voluntari està format plenament per poder realitzar tasques de primera intervenció i suport a l'extinció de l'incendi.
I m'imagino que, com a tot arreu, feu reciclatge, és a dir, formacions per actualitzar aquella primera formació, no?
I tant, tot canvia i evoluciona. I evoluciona d'una manera maca. Evoluciona d'una manera maca perquè és el que parlàvem al principi. L'evolució de tots aquests col·lectius, i més amb un col·lectiu de voluntaris, amb 16.000 voluntaris a tot el territori de Catalunya, 300 i pico ADFs, que en són molts. És a dir, tothom, cadascú al municipi sap com funciona i sap quines coses fa, no? Però tens que estar-te actualitzant. Surten noves tècniques, surt nova informació, tens que estar una miqueta al dia, no? I això també crea doncs, que estiguis al dia. És important. Els que són més jovenets ja venen amb tot això bastant, però no coneixen la part de l'ADF, però el reciclatge el fem intern i tal. Sí, sí, nosaltres al llarg de l'any realitzem diferents formacions.
I a dones?
Sí, en tenim 3. Sí, 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 sí.
I tant, costa més que s'incorporin al
bé,
grup?
No del tot. No? Però potser a vegades doncs, busquen voluntariats també diferents, no? Com pot ser, per exemple, la Creu Roja o Protecció Civil, però nosaltres arreu del territori tenim molt interès per part d'elles i practiquem de manera activa, com qualsevol altre company, tirant de mànega, agafant una motosserra, desbrossant, donant suport als mitjans perquè hi ha hagut una caiguda d'un ciclista a la zona muntanyosa. Tots tenim coneixements també sanitaris per donar suport al SEM o a bombers en cas de necessitat. És a dir que no, cap mena de problema, al contrari.
Uh-huh. Ara ja has dit algunes de les entitats amb les que us coordineu, col·laboreu, treballeu conjuntament. Déu-n'hi-do, tot aquest engranatge, portar-ho en una situació d'aquelles d'emergència, heu d'estar molt ben coordinats, no?
Sí, la veritat que sí, però jo crec que és una de les parts importants amb això. Si no hi ha ordre, tot és un desgavell. Ja durant una emergència tens una quantitat impressionant de problemes que aniran sortint que no estan previstos perquè està dins de l'emergència. Però ser conscients, o una mica, amb els companys que durant aquella emergència podràs donar-li o fer front, entrenar-la, podríem dir, no? Una ventada, una nevada, ja sabem que les podem tindre, com actuarem enfront d'això, quines necessitats ens donarà o ens demanarà l'Ajuntament. Nosaltres sabem més o menys els punts vulnerables que hi ha al municipi en quant a aiguats, conjuntament coordinats amb Protecció Civil i Policia Local, i el cos de bombers que també s'integra. És a dir, més o menys ho tenim bastant lligat.
Mm. Sou voluntaris, tots?
Tots.
Tots. Mm-hmm. I sé que en algun altre lloc aquest voluntariat s'està convertint en un treball.
Sí.
Fixa, tu creus que seria important i necessari que, per exemple, doncs, es comencés a pensar d'aquesta manera
No perdríem una mica l'essència del voluntariat perquè el pots seguir realitzant. El voluntariat sempre va lligat amb què fas tu com a persona, no? I jo crec que aquí és on tenim aquesta possibilitat. Hi ha companys per altres llocs doncs, que sí que estan realitzant les campanyes de manera diferent o poden contractar el personal o desbrossant i demés i els tenen contractats i després a la campanya doncs, estan realitzant tasques. No és no compatible, al contrari. És un nou model, també.
Tendim cap a aquest model?
Bueno, jo sóc dels que mantenc sempre que el voluntariat és la pedra filosofal d'això, no? Però no és gens descartable, no? Evolucionem.
Mm-hmm. I per acabar, la Festa Major de Valldoreix d'enguany va destacar la vostra tasca, us va fer pregoners. Un reconeixement així, m'imagino que és el rebeu amb satisfacció, amb alegria.
I tant, va ser impressionant, sobretot des del primer moment en què el president, en Juanjo, ens ho va comentar. Va ser una sensació extraordinària, no? I amb els companys que hi era, bueno, ens vam tindre que mirar un parell de vegades perquè no era descartable que alguna goteta sortís, perquè per nosaltres portem molts anys treballant, mai demanem res a canvi, és una de les parts importants de ser voluntari, no? Tenim molt bona relació amb l'Ajuntament de Sant Cugat, molt bona relació amb l'AMD de Valldoreix, amb tots els cossos que integren totes les emergències, i que tu diguessin i vingués d'allà que et diguessin, nois, que sereu els pregoners, com ho veieu? Que no ho hem fet mai? Dona vèrtic, ens va donar responsabilitat, però emocionats no, al següent. Per nosaltres va ser molt important.
Us va treure de la vostra zona de confort.
Correcte. Aquesta va ser una de les parts que sempre dèiem, no? Bueno, és algo que no hem fet mai. Pots estar més atent amb altres coses, però això ens va descol·locar una mica, però ara estem preparats per tot això.
Doncs Iñaki Ferreira, president d'ADF Sant Cugat, moltíssimes gràcies per la visita. Us esperem d'aquí unes setmanes per una nova sessió, per continuar parlant de la vostra tasca.
Estupendo, molt agraït, i així serà.
Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita aquida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amics, arriba el dia de celebració divendres, eh? Ja... S'obren les gàbies i comença aquesta oloreta del cap de setmana, festa de tardor, pluja, sofà, manteta, pel·lícula, cinema, també, vinga. Anem al cinema, Alba.
Anem al cinema, Carme, perquè la cartellera d'aquesta setmana ve carregada amb moltes pel·lícules i molt variades. Mm-hmm. I per si això no en tenim prou, ens acompanya també la companya del Faves, la Sara Vella, que ens ve fent unes recomanacions personals de sèries. Per tant... Li fotem canya?
Va, vinga.
Perquè tenim teca per endavant. Comencem, si us sembla, amb les estrenes. Després, n'hi ha 5, 3 s'estrenen a Yelmo i 2 als cinemes de Sant Cugat. Per tant, aquí no hi ha competència. Haureu de triar quins cines aneu. Després de passar pel Festival de Sant Sebastià, on va rebre la Conxa de Plata a la millor direcció, i també pel Festival de Sitges, aquest divendres arriba a Yelmo Sant Cugat El Llanto, el primer llargmetratge de Pedro Martín Calero.
¿Ese es Tom?
No, ha salido un momento. A ver, dime el paso, porfa. Pero si no hay nadie, la voz.
No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuiste.
Suposo que us sonen alguna d'aquestes veus. Són l'Esther Expósito, la Matilde Olivier, la Malena Vila i l'Àlex Moner, que encapçalen el repartiment d'aquesta coproducció catalana. Es tracta d'una pel·li de terror psicològic. Ja sabem que en aquesta taula... No sé si la Sara serà l'excepció.
No,
però no són les nostres preferides.
M'encanten a mi.
Doncs mira...
De veritat,
sí. Ja tenim avui...
Ostres...
L'altra fava que ens porta al contrapunt.
Vinga, faves.
Bé, es tracta, com dèiem, d'una pel·li de terror psicològic sobre alguna cosa que assetja l'Andrea sense que ella pugui veure-ho. Resulta, però, que 20 anys abans la mateixa presència, per dir-li d'alguna manera, feia la vida impossible a la Marí. I la Camila va ser l'única persona que va poder entendre què li estava passant, però ningú se les va creure. A enfrontar-se a aquesta amenaça opressiva, totes les tres van sentir el mateix, un plor, o com es diu la pel·lícula, El Llanto.
Ah, molt interessant.
Ja ens ho explicarà, Sara.
Ens explicarà la Sara, la Carme i jo ens declinarem per altres propostes,
sí,
molt possiblement.
Jo tinc una que la tinc clara, o sigui que...
Vinga, doncs per als que no els agradin les pel·lícules de terror... Tenen més propostes. Les sales del Centre Comercial també proposen el documental sobre la vertiginosa estrena del primer àlbum de Bad Gyal, La Joya, Bad Gyal.
Antes de que sigamos con la fiesta, quiero haceros un regalo porque estoy en mi ciudad. No quiero que sepáis, mi próximo álbum se va a llamar La Joya.
Ja ho diu la mateixa Bad Gyal, l'àlbum La Joya, del director David Camarero, signa aquest documental que segueix l'exitosa cantant catalana en la seva vertiginosa estrena del primer àlbum, La Joya. La producció ha inaugurat, de fet, aquest dimecres el Festival Inèdit, però qui no l'hagi pogut anar a veure doncs té l'oportunitat de fer-ho a partir d'avui als cinemes de Yelmo. I seguim, perquè els amants dels superherois també estan d'enhorabona. Des d'avui ja poden gaudir de la seqüela d'un dels personatges de l'univers Marvel, el Venom, amb la peli Venom, El Último Baile.
Les habla el comandante. Si miran a su izquierda, tendrán una hermosa vista del Gran Cañón.
¡Te dije que podíamos volar!
¿Cómo hace esto Tom Cruise?
En aquesta pel·lícula, Eddie i en Venom han fugit, perseguits pels seus mons i cada vegada que són cada vegada més propers, i el duo es veu abocat a prendre una decisió devastadora que farà que caigui el taló sobre l'últim ball de Venom i Eddie. Bé, els amants dels superherois i de Marvel. Potser no és dels més famosos de tots, té, em sembla, la seva sèrie, si no m'equivoco fins i tot, però...
De
la
moment,
saga.
No, no m'estàs convencent.
De moment ja no vaig al cinema.
No t'aixeques del sofà.
De moment, no.
No, la seva moment, sí, no?
Amb el llanto sí, amb aquesta no m'hi trobaran mai.
Vinga, doncs seguim amb més propostes. Aquestes a les sales del cinema Sant Cugat, que es diu Sociedad Negra. És una, la nova pel·lícula de Ramon Térmens i va sobre la màfia xinesa a Barcelona.
¿De qué te has disfrazado?
Ah, Tony Montana.
¿Qué?
Scarface.
Este criminal te llevará a la perdición.
Me prometiste que nos dejarías en paz.
Han reabierto el caso.
En aquesta pel·lícula ens trobem amb la història de tres coneguts, són un confident de la policia i dos col·legues del barri, que aconsegueixen robar diners de la tríada de Barcelona, la màfia xinesa. Tot i això, i malgrat ser conscients que estan jugant amb foc, les conseqüències dels seus actes aniran anant més enllà del que fins i tot es podrien haver arribat a imaginar. Bé, una història a tocar de casa, amb una de les màfies mundials que potser no està tan trillada en el món de les pel·lícules, la màfia xinesa, tenim la Yakuza, la italiana, però la, potser la xinesa no, no l'hem tractat tant en l'audiovisual, almenys recentment.
I la tenim aquí mateix. Què? Però dic que intueixo... No, mira, és curiosa, no? La temàtica és curiosa.
Sí.
Però intueixo que té un toc d'humor, aquesta pel·lícula.
Sembla, sembla, no? Un to d'ironia.
M'ha recordat a mi una mica Torrente, cosa que m'ha preocupat.
Doncs
Torrent, el Torrent xinès.
L'hauríem de veure.
Sí. L'hauríem de, l'hauríem
va,
de
vinga,
veure.
Vinga, aquesta com una pel·lícula de sessió de tarda.
Vinga.
Va, sí, però jo convençuda. Crec que m'espero la següent.
Doncs em sembla que amb l'última t'acabo de convèncer. També als cinemes de Sant Cugat arriba una pel·lícula, en aquest cas dramàtica, i a més basada en fets reals, potser us sona la història, que es diu La gran escapada.
Venga, en cuanto hayamos comido algo, te sacaré a dar una vuelta por la playa. Y cuando volvamos... Creo que te han preparado un stripper.
¿Qué?
Más quisieras, picarona. Quiero ir a Francia.
El film del director Oliver Parker se situa a l'estiu del 2014. En Bernard Jordan, interpretat pel Michael Caine, és un veterà de la Segona Guerra Mundial, que té 89 anys, i decideix escapar-se de la residència on viu amb la seva dona, la René. L'objectiu és unir-se amb els seus companys veterans de la guerra en una platja de Normandia i així homenatjar els seus camarades caiguts en el 70è aniversari del desembarcament del dia D. Un relat inspirador que va ser notícia arreu del món i que també parla, no?, sobre la necessitat d'un home superar els traumes lligats a la guerra, doncs que molta gent d'aquella generació va haver de patir. Carme, aquesta et crida més l'atenció, no?
Sí, però clar, jo esperava una que no s'estrena a Sant Cugat,
no.
Hauré de marxar fora. O sigui, de no voler aixecar-me del sofà, haver de marxar fora a veure
doncs
cinema.
Doncs carretera i manta et tocarà, o potser esperar si més endavant arribar a les sales de Sant Cugat, que a vegades passa.
Mm-hmm.
Bé, hi ha 5 propostes.
Mira, les dues últimes...
Més les que sí, no s'estrenen, perquè sí, tenim deures pendents d'altres setmanes. Vull dir que la cartellera està més farcida. Aquestes són les que s'estrenen aquest divendres. Però en tenim d'altres que havíem dit que sí que teníem ganes de veure. De
i si no, alguna
anteriors.
Sèrie de les que digui la,
clar,
la Sara.
I si no teniu ganes d'agafar carretera i mentar i anar als cinemes de ciutats veïnes, la Sara ens porta sèries per quedar-nos a sopar de casa.
Esteu de sort perquè no n'he escollit cap de terror, cosa que podria haver fet.
Però no sabia jo d'aquesta faceta.
Vaig pensar, doncs mira, sempre s'aprenen coses noves. Jo m'he centrat en sèries que parlen de l'amistat, no tant de grups d'amics que també m'agraden molt, com Girls, Sex and the City o Friends, la típica, sinó d'amistats més d'un a un, que crec que d'aquesta manera es pot aprofundir més en la...
En la relació
en el
personal, personal,
no?
Tant en les relacions com en la part psicològica, com en què desperten aquestes amistats. Bé, doncs comencem. La primera de totes, que dilluns estrena tercera i última temporada, és Somebody Somewhere.
French toast for the table?
Absolutely.
No, no, no. We're gonna get the body moving. All she needs is a glove and a great attitude.
Well, I don't have either one of those.
I have a date.
I just poured you a glass of wine.
You can have it.
El primer que m'agrada a mi mirar quan em plantejo mirar una sèrie és la nota de Film Affinity, no sé si us passa.
Sí, sobretot en pel·lícules.
Busquem, busquem, sí.
Allò, abans de triar una pel·lícula vaig posant, tititi, a veure quina nota tenen. I
però els quedaran després? És a dir, la puntuació que donen a Film Affinity després coincideix amb els...
A mi m'agrada molt.
Depèn, a mi m'agrada més...
Jo soc molt Film Affinity.
IMDB.
Home, són altíssimes d'allà, les puntuacions.
Sí? Són menys exigents, tu creus?
Per... Bueno, només s'ha de comparar i mirar i veuràs que sempre són una miqueta més altes.
Doncs contrastarem firmament.
I aquí està bé?
Té un 6,9, jo trobo que està prou bé. No és aquella sèrie que digui fa història, però com heu sentit parlar una mica la música que hem sentit i aquest petit tros, fa sentir molt bé. És una sèrie per fer sentir bé. És una dona que es diu Sam, que torna al seu poble natal per cuidar la seva germana, que està amb una malaltia terminal, mor la seva germana, i llavors comença com una etapa que està molt tancada. Bueno, està, imagineu-vos una dona de 40 i pico, sense parella, sense amics en aquell moment, sense feina, sense res, vaja, i de cop es retroba amb un noi que coneixia de l'escola.
Un antic amic.
Sí, i ell... RGR fins que realment es fan amics. És molt maca l'amistat que fan entre els dos, es fan bé, o sigui, és allò que dius, aquestes dues persones s'ajuden.
Retrobaments de velles amistats, no?
Sí. I el que m'agrada és que plasma com tot un tipus de persones, que són aquelles que ja han passat l'edat de tenir fills, que no els tenen, que potser no tenen parella, en moments sí, moments no, però han d'una mica trobar en els amics també la família. I ho plasma molt, molt bé. Tampoc és tot sucre, sinó que també entre ells es veuen cosetes, doncs hi ha un moment que el seu amic troba parella i ella està gelosa. És maco de veure. O sigui, pocs cops ja... És com una història d'amor de l'amistat.
M'agrada. Està bé, i tant. Sí. Què faríem sense els amics, no?
Sí, exacte. Després hi ha una altra, en contrast, aquesta amistat tan maca que us estava explicant, que és l'amica Geniale. Abans de res, Some Body Somewhere, per qui la vulgui veure, està a Max, és on ara s'estrenarà la nova temporada, però també ja es poden veure les temporades 1 i 2 a Amazon Prime Video i a Movistar Plus. Va. Ara passem, l'amica genial, el primer de tot que m'agrada dir, Film Affinity, no, notassa, 7,7. Això ja és una sèrie que dius, s'ha de veure.
Majors, eh? Passa del notable.
S'ha de veure. És una sèrie italiana que es pot veure a Max, que era l'antic HBO, i està basada en la saga de llibres de l'Elena Ferrante. Jo els vaig jo personalment els vaig devorar. O sigui, no podia parar de llegir-me'ls, em van encantar. Sempre, evidentment, és millor el llibre, no podem dir el contrari, però és una molt bona adaptació, la veritat. És que a mi m'ha agradat molt. Què s'ha de dir? Aviam, es diu L'amiga estupenda, val? És la traducció que han fet al català castellà. Mentida, és irònic. No hi ha una amistat més tòxica que s'hagi pogut plasmar a les pantalles. Són dues nenes, les coneixem des de que són ben petites, perquè són veïnes, fins que són velles, perquè acaba que una és... Bueno, que són velles.
Això ha passat per televisió?
Sí.
És possible.
Sí. Crec que s'ha vist a TV3. Ara que ho dius.
A mi em sona molt. A mi em sona molt, i jo crec que l'he vist per televisió. No sencera, però sí algun episodi. És que aquesta història que ara m'estàs explicant m'ha vingut de seguida.
Pot ser que TV3, les temporades d'estiu...
És possible.
Allò que fan a la nit, com molt que dius...
És una història al llarg de la vida.
Sí.
Sí, sí.
Doncs són dues nenes napolitanes, entre elles hi ha molta enveja, molts secrets, molt... no es volen bé. Està molt bé perquè és que realment fa uns perfils superrics de com són les persones i com estableixen relacions, no només entre elles dos, sinó cada una d'elles doncs, amb la seva família, amb la seva parella.
Els estatus diferents de les famílies, també.
Sí. Les dues amigues venen d'un lloc molt pobre, però sí que tota l'estona estan a prop de classes més altes i com això les afecta, efectivament. El que no m'agrada d'aquesta sèrie és que és com que posa molt clarament l'estereotip del que molta gent diu. És que les dones, quan són amigues, són així. Mentida. Això no és l'amistat.
La part negativa d'una amistat tòxica, no?
Sí, és que és una amistat tòxica o el que nosaltres sentim pels nostres enemics, però no pels nostres amics. Jo realment, si a una d'elles li preguntéssim realment, l'altra és la teva amiga, jo crec que amb el cor a la mà dirien que no. I, per acabar, tenim una sèrie d'animació que es diu Tuca i Berti.
Vamos a darle caño, si es muy fácil, ¿sabes? ¡Estáis a punto de ser tucados!
¡Tuca! 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 ¡Te echaba de menos!
¡Ve
Martí.
Animació per adults té un 6,8 a Film Affinity, gens malament per una sèrie d'animació d'Estats Units.
Un beal.
S'assembla una mica a BoJack Horseman, no sé si la sentiu o la coneixeu, pel fet que, bé, la creadora d'aquesta sèrie és productora de BoJack i, a més, també són animals humanitzats. Ara, és molt divertida, és una sèrie de capítols curts que fa riure, que és molt actual. Són unes dues amigues que tenen 30 anys, una és com molt esbojarrada, l'altra és molt centradeta, o sigui, una encara està a la vintena i l'altra ja està mirant cap a... Bé, hem d'estabilitzar-nos, tenir una feina... Què m'agrada molt d'aquesta sèrie? Que amb aquest hi-hi, ha-ha, en realitat parla de temes superimportants i que no es parlen. Per exemple, abús sexual amb dibuixos, sí, es pot. També de l'endometriosi. Fa tot un capítol centrat en aquest problema, sí, sí. I també, per exemple, de la por al compromís, entre molts altres. Llavors, què passa? Que estàs allà rient hi-hi, ha-ha, i després et quedes i penses, ostres, doncs m'ha explicat algú que no sabia. Està molt
que
bé.
Que això està bé de les pel·lícules, sí. Quan surts i et fan reflexionar, fins i tot si no saps si t'ha agradat o no.
Sí,
no? Però que et fa pensar sobre la temàtica que ha tractat.
Atenció, perquè ja s'ha acabat aquesta sèrie, va començar el 2019 i té 3 temporades i es pot veure a Netflix.
Ai, Carme, que t'agrada això.
Ara sí. L'Amica Geniale, on es pot veure?
A Max.
Max, vale.
Sí.
O potser es pot recuperar el 3CAT, si és que realment l'han emès per allà.
Sí, ho hauríem de comprovar. Jo tinc el problema que només miro plataformes, no tinc televisió.
Però jo estic gairebé segura que per alguna cadena de televisió, no sé si era TV3, podria ser, sí que s'ha passat.
Sí. Doncs tenim feina, si volem sortir de casa, com si ens volem quedar a casa amb sofà, sèrie i manta.
Doncs ara, per sí, però ara no marxem perquè encara hem de fer tertúlia del cor.
Mm-hmm.
D'acord? Vinga, fins d'aquí una estoneta.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat. Qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Friends Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
I en aquest tram final del programa, els divendres a aquesta hora, l'estudi Ramon Barnils es converteix en una pista de ball, però ballem només al principi, perquè després ens hem de dedicar a explicar el que avui publiquen... Bueno, avui no sé quan surten les revistes.
Dimecres.
Ah, dimecres. Estic a l'oro jo, també.
Les subrevistes el dilluns.
Sí, això ja ho vam explicar el primer dia, en el primer episodi de coneixements d'enciclopèdia del cor, vam dir que les... sortien dilluns.
Carme, recorda que...
Cuca Fernández, deixeu-me que us presenti.
Això t'anava a dir que recordis que a final de temporada tindràs que passar un examen.
Vaja, vinga. Ja repassaré l'última nit abans de venir. Sí. Què hi ha de...
Doncs, Carme, avui portem de tot. Tant notícies bones com alguna dolenta. Per on vols que comencem?
Per on vulgueu.
Sí, millor començar per les dolentes, a així mi, acabarem bé.
I així ens ho traiem de sobre abans.
Així, tant més. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando.
Molt bé, vinga. Doncs mira, aquesta setmana dues cares conegudes de la televisió han hagut d'acomiadar-se de familiars molt propers. Era el cas de la Paz Padilla, que el seu germà moria diumenge de manera sobtada. Era el seu germà Luis, als 57 anys.
Jolín.
Sí, de manera sobtada, no sé, potser...
I segons la presentadora, era el seu ojito derecho.
Sí.
O sigui que aquest amor ja acaba... ha portat una sèrie d'acomiadaments aquests últims temps. Ha portat quatre. Ha perdut a la seva mare, el seu marit, ara el seu germà... És que aquesta dona...
O sigui que no li ha donat temps a recuperar-se, dona que ja està...
Sí, el que passa que Paz Padilla és d'una manera i té unes eines que... Vaja, que ella els dols els porta...
Aparentment.
Ella té aquesta obra de teatre que parla d'aquest dol, no?, de l'amor del seu marit, que es diu El humor de mi vida, no?
Ah, sí, que és veritat.
No, amb aquest joc de paraules de l'amor de mi vida, l'humor de mi vida. Bueno, en aquell moment Paz Padilla es trobava precisament a Tarragona per coses de feina i quan es va assabentar de la notícia se'n va anar pitant cap a la seva terra... i el mateix diumenge arribava a Cadis. I qui també ha mort, però hi ha allò que en dius llei de vida, és el pare d'Albertino Osborne, als 96 anys.
Home.
Estava molt afectat, eh?
Sí?
Sí. És llei de vida, però realment el cantant ha sortit amb unes imatges una mica, pues, allò, molt...
Estaríem molt units i...
Sí. L'altre dia feia la reflexió, dic, ostres, Albertino Osborne, quina edat deu tenir? Quasi ja als 70.
70, no? Deu tenir uns 70.
Amb 70 anys encara tenir el teu pare... Home, doncs que l'ha pogut gaudir bastant, no? I això, mira, jo vaig pensar, doncs, a casa, que bé, qui ho pot dir, això, als 70 anys encara tenir el seu pare.
El que passa que, clar, li coincideix amb aquest any que ha tingut així una mica nefasta...
Farà el 70 el dia 7 de desembre.
Mira, d'aquí res.
Està, amb l'edat fantàstica, el 69.
Mira, ja ha sigut pare aquest any, o sigui que ho ha tingut tot.
Un altre cop?
Sí, de la Gabriela Guillén.
Sí. Mare meva.
Aquí hi ha hagut també una mica de trifulca.
Per avi.
Allò que en diuen ara els castellans, padruelo.
Ah, aquesta no la sabia jo.
Padre i abuelo. I madruela. Ah. Quan les mares ja són una mica granadetes, madruela i padruelo.
Destacar que la Fabiola, la seva ex, va estar també en aquest acomiadament i, clar, li van preguntar i el Bertín va dir que Fabiola és família.
Sí, perquè precisament havia sigut un comiat molt íntim, val? Perquè és el que volia el pare de Bertino Osborne, es veu que ho va deixar escrit, que volia una cosa molt íntima, i eren 10 persones al tanatori, entre les quals Fabiola, la seva exdona. Canviem totalment de qüestió, perquè Isa Pantoja, la filla d'Isabel Pantoja, va anar divendres passat al programa de Telecinco de Viernes i va donar una entrevista molt impactant, on parlava de situacions com aquestes. Escoltem-la.
Que no entiendo... ¿Qué le podía pasar por la cabeza para merecer yo que lo que he dicho, ¿no? Quedarme huérfana por segunda vez.
Es que hasta lloro yo porque me has emocionado muchísimo.
Desde el hospital veía la ventana, los molinos de Medina Sidonia. Pues ya estaba ahí.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Al programa de Viernes, la setmana passada, la Isa Pantoja va fer aquestes declaracions, s'ha obert del tot. Jo crec que això li està també servint a ella una mica com a teràpia. Havia de passar. Havia de passar sí o sí.
Sí, i això que ella sempre tota la vida ha anat explicant a periodistes no és cap novetat, no? Que Isa Pantoja, la filla adoptada d'Isabel Pantoja, que la van adoptar al Perú quan ella era molt petita, ella sempre ho ha anat explicant al llarg dels anys, que no sempre s'ha sentit igual de tractada com Kiko Rivera, que és el fill biològic d'Isabel Pantoja, en Paquirri, no? El que va tenir en Francisco Rivera. I ha anat donant pinzellades, però sembla que allò, això de divendres, no? Com dius, Cuca, va ser com un exorcisme, no? I va explicar coses molt fortes,
va
no?
Va explicar coses fins i tot denunciables. O sigui, sí. Masclisme... O sigui, no sé, sí. Racisme, és que sí. Va ser impactant. A mi em va impactar personalment, eh?
I va fer una reflexió molt, molt interessant que ella diu, jo crec que a la meva família, és a dir, la meva àvia, el meu tiet, jo crec que aquella família no estava preparada per una adopció.
O sigui, que no se l'estimen.
Ella, no.
Va ser més conseqüència d'un projecte que tenia en comú la cantant amb la seva parella del moment, i potser això va ser que l'entorn no estigués preparat per acceptar aquesta nena.
Ja, total. Però a veure, aquí a la revista, que m'heu portat les revistes, diu, mi madre me ha abandonado como a un perro. Sí. I en aquesta entrevista li surt tota aquesta...
Per què diu això també de me ha abandonado como un perro? Perquè ara fa unes setmanes Isa Pantoja va tenir apendicitis. Gràcies a Déu és una cosa que vas a l'hospital i si no es complica, ràpidament surts i et recuperes. Però no va rebre ni una trucada ni una visita d'Isabel Pantoja, cosa que és molt diferent a quan Kiko Rivera, fill biològic d'Isabel Pantoja, va tenir un atac de gota...
Sí,
o no,
va tenir un ictus primer, després, i la mare va anar a l'hospital. Llavors, ella considera que ha sigut una filla de segona. I llavors, quan hem escoltat això a l'àudio dels Molinos, és perquè des de l'habitació de l'hospital la Isa veia com si diguéssim casa seva, el que ha sigut casa seva amb la seva mare, cantora. I llavors, per això, ha fet aquest símil de que ha estat abandonada, totalment abandonada. Que, de fet, és així.
Sí.
Mare
sí, 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 sí.
De filla a fill, no?
Sí, això mateix. I anava a dir, d'un personatge de The Viernes a un altre, que sembla que també estigui abonat al The Viernes, que és l'Àngel Cristo Júnior, el fill de Bàrbara Rey.
En el Candelero?
Sí, perquè ho tens a les mans, sí? Els oients no ens veuen.
Ens ha sobtat, Eva, que sigui portada de lectures.
La portada de lectures, el seu casament amb la seva parella, en Hermínia.
Que macos.
Això? Sí, sí, sí.
Un casament una mica... que jo crec que ha sigut també, en aquest moment que ha volgut casar-se, coincidint amb la data del cumpleaños del seu pare, ha fet moltes circumstàncies així provocades, no? Diguéssim. El casament podia haver sigut una altra data, no ha sigut ara. Jo crec que també ara es paga millor aquesta notícia, millor que en un altre moment, perquè ara ha sortit tot lo dels àudios del rei, bueno, clar, que està clar, en boca de tots, no?
Estava de moda fa quatre dies, pel tema aquest de les imatges, no?, que va vendre, i ara diu, pues, va, vinga, anem a fer
criticat,
més caixa.
D'aquest casament s'ha criticat molt els vestits de la núvia, perquè es veu que algun d'ells, portava tres, un d'ells era del Shane. Llavors la gent ho ha criticat molt. Bueno, això ja...
Sí, no? Amb el que
para gusto los colores.
Amb el que els deuen haver pagat ja podria haver anat a, no sé, a una altra banda. No diré marques, perquè a vegades aquestes coses és... A més, si et volen vestir o no. Perquè a vegades també hi ha marques que les famoses diuen em casaré i aquesta marca diu no, però jo no et vull fer vestir.
I els diners, Eva, no fan l'elegància.
No, és veritat.
Una altra cosa que s'ha criticat és que ha sigut un bodorrio molt cutre.
Ah, sí?
Però hem parlat amb el David Munts, amb el Chico Comenta, que va ser un convidat del casament, que ens ha comentat que, clar, aquestes declaracions segurament han sortit de gent que ha anat al casament. I tu quan vas a un casament s'entén que és perquè estimes a les persones que s'estan casant. Llavors que això li ha sobtat molt. El David Munts és un creador de contingut que està treballant junt amb la Genial Colado darrere les càmeres. Han sigut tots els que han fet tota la part de contingut digital de l'última edició de Supervivientes, i realment estava així una mica com dient em sobta que la gent que hem estat allà algú hagi criticat aquell casament. També ens ha comentat que ha tingut aquest casament ha tingut molts punts recordant el pare, el circ...
O sigui que ha sigut... És que es van criar... És que es
el
van
nen s'assembla al pare,
Sí, és igual.
Sí, clar.
S'assembla molt al pare.
Va, en un altre ordre de coses, però... una mica vinculades, encara que sigui així amb pinces, i és que la infanta Cristina ha recomprat el seu primer pis a Iñaki Urdangarín. Era una exclusiva de Lectures que explicava que la infanta Cristina ha recomprat el pis amb
el de Barcelona.
Amb el que va viure Iñaki Urdangarín
és que...
abans de comprar-se el Palauet que tants mal de caps va portar a la família.
Va ser l'inici
reial
de tot, el Palauet.
Aquell que anava a Barcelona, nena, en lloc, eh?
Això sí que és veritat. S'ha dit, perquè la gent es pensava, vindrà Cristina a viure a Barcelona? No ve a Barcelona, és que perquè li interessa, ella li interessa tributar a Ginebra, a Suïssa. Llavors ella diu que el recompra més aviat pels seus fills, per Pablo Urdangarín, per tal, per, o per ella si ve de visita, però que no s'instal·la a Barcelona. Que ella, que li quedi clar a l'agència tributària, que ella viu a Suïssa.
I escolta'm, es comenta que l'ha comprat pel mateix preu que el va vendre. I han passat uns anys.
Sí.
O sigui que això també...
Quin mal negoci, no?, pel venedor.
Sí, no sé. Es rumoregen coses.
Ah.
Però fins no tinguem la informació no podem dir-ho,
I
no?
I tot presumptament.
Presumptament.
Va, i ara parlem d'amors, eh?
Vinga.
Perquè Laura Matamoros torna a estar soltera.
I amb qui
sí,
estava?
Sí.
Si es pot saber.
Estava amb Antonio Revilla, un empresari madrileny, de la família, no us ho en recordeu, del Chorizo Revilla?
Sí, i tant. Sí. Home, pues, sabe que és una meravella.
Pues un descendent d'aquesta companyia. Doncs per Instagram, hem de dir que jo aquesta notícia la vaig intuir abans que el Javier de Hoyos, eh? No és perquè jo em vulgui posar la... Perquè...
O sigui, tu, molt paparazzi,
jo
eh?
Jo sóc una mica paparazzi, eh? Perquè
sí, sí,
si veus el meu programa de La Prop Teu a Sabadell, jo ja vaig comentar aquesta notícia perquè ho havia vist a l'Instagram. Trobava a faltar a l'Antonio Revilla. I Javier de Hoyos, aquesta setmana, en el programa de Niki Framos, ho ha confirmat. Ha confirmat perquè a l'Instagram, la Laura Matamoros, després de la festa de la Maria Pombo, ha penjat una story amb una amiga on sortia la cançó de la Shakira, Soltera, que si vols la podem posar,
la
no?
Soltera.
Està sonant.
Està sonant ja?
Està soltera, però
el
no
que sort que estic, no? Doncs amb aquesta...
Que se passa rico soltera.
Això. Sí, aquest story va donar peu a que tothom comenci a rumorejar. I realment crec que ja no estan.
I Instagram el carrega al diable, eh? Perquè si Laura Matamoros, la Cuca, va esbrinar que ja no estava amb el seu nòvio perquè ets... ara te dejo, ara estoy, ara
amb
tal...
Amb el Revilla, anava a dir el xoriço, però no s'ha demostrat.
Era és, guapo, eh? A mi m'agradava, sí? El Revilla aquest.
Veus, el xoriç, que està bo.
Una mica atractiu, així, rotllo surfero.
Que dona...
tenia un rotllo així surfero o...
Sí?
Escolta'm, no tria malament, eh?
I m'haureu d'explicar qui és aquest senyor que surt a la portada de Setmana.
És,
noi, sí que
és actor, és William Levy, actor, se'l va donar a conèixer per Café con Aroma de Mujer.
A l'amor platònic de Mercedes Milà.
Sí. I ha tingut un divorci una mica tormentós.
Vaja.
Sí.
Sí, molt maco.
Llavors, però tornem a lo de l'Instagram, perquè el que dèiem, els likes, els carrega els diables, el diable, perquè Aitana ha donat que parlar perquè ha posat un like al seu ex Miguel Bernadó, i això, què, ha generat algun rumor de que hi hagi algun apropament amb la parella?
Se'n tornem.
O només és que són amics,
donde
no ho sé.
Donde hubo fuego, no?
Sí,
queden cenizas.
Sí, brasses, sí, cenizas, brasses, el
Vinga,
que sigui.
Vinga, tempestats.
A veure, tan... quant temps tenim, Carme? Quantes
un
notícies?
Minutet,
ens queda un minutet. Va, doncs encara... Sí. Tenim dos temes més, va.
Vinga, va.
Superràpid, la monumental caiguda de Mario Vaquerizo, i és que Mario Vaquerizo estava actuant al festival Horteràlia de Càceres amb les Nancy Rubias i es va fotre una patacada. És que anava pujat en una plataforma giratòria i ell a sobre duia plantats unes sabates de plataforma, Carme. Vaja, que és que...
S'ha fet viral, la caiguda.
Jo sóc alta i em trauria quatre caps, imagina't. I s'ha fet viral la caiguda, perquè és que dona com una tombarella enrere.
Ara està...
Va perdre el coneixement fins que va arribar al camerino. Va perdre una mica la visió, també, i té una fractura amb una vèrtebra.
Sí, una o dues. Va sortir de l'hospital dient que tenia fractura en la vèrtebra 4 i la 6. Bueno,
és molt...
Es podria haver quedat paralític.
Però és humorístic, fins i tot en moments dolents.
Mira,
eh? Va dir-ho del cardado, jo, que diu que li va frenar el cardado.
El cardado el va protegir.
li va fer de coixí. Sí.
És que però al moment sortir de l'hospital...
El millor de tot diu... Estar vivo és guai. Guai. Vinga, va.
Va, i de Mario Vaquerizo ens n'anem rapidíssimament perquè això ha sortit aquest matí i és la col·laboració de Rosalía amb Carolina Durante. I és que la catalana ha fet aquesta col·laboració amb la banda de pop-rock a la cançó Normal. I és que el vocalista de Carolina Durante, en Diego Ibáñez, és parella de la Pili, la germana de la Rosalía.
Eva?
A més, els oients no em veuen, però és que arran d'aquesta col·laboració...
La posarem per acabar.
La Rosalía.
Bueno, però després farem una foto.
Una foto. Home, aquesta samarreta la vaig comprar al concert del Malquiller.
Noies, que tanquem les revistes.
Tanquem el xiringuito.
Vinga. Serà fins la setmana que ve. Acabeu de passar un molt bon cap de setmana, perquè justament acaba de començar ara mateix. Adéu-siau.
Yo también me odié.
Cugat ha patrocinat aquest espai.